i Pacheco.
Joan, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Avui al Paraules de Vida reflexionarem sobre Jacint Verdaguer i la seva obra. De fet, és una obra inacabada, no? Molta de la... inacabada, o que quan ell la feia s'havia de refer molt.
És una obra molt treballada, podríem dir. Sí, sí. I que, de fet, ell la va donar per tancada. I tenim obres de Verdaguer que no es van arribar a publicar en vida i que llavors hem hagut de mirar els papers i acabar-les entre moltes cometes posteriorment. El que nego no, el que nego és una obra acabada. El que passa que és una obra que mostra fins a quin punt ell treballava les obres. I hem estat resseguint tota la quantitat de manuscrits que s'han conservat, esborranys, moltíssims, i llavors s'observa la feinada, com el grau de feina i la manera com treballava. Des d'aquest punt de vista és molt interessant. Llavors sí, és inacabada perquè hi ha materials que no va publicar i que estan trobant materials inèdits. Vull dir que és sensacional.
Uh-huh. Diguéssim que és com un pou, no?, del qual van sortint
és un...
producció.
I més que la imatge d'un pou, que a vegades queda com una cosa fosca, m'agrada més la imatge que més lliga molt amb la muntanya, de la pila d'esborranys que hi ha, que cal escalar per arribar a descobrir tot el que hi ha. Perquè realment hi ha molta cosa. Hi ha estrofes i estrofes, poesies, coses que no va arribar a utilitzar mai, que hi són i que les hem d'anar trobant. I això ens ajuda a veure com era Verdaguer, què preocupava Verdaguer i què volia que fos i què no volia que fos el Canigó. Per tant, ens ajuda molt a interpretar també el text tal com ens el va donar ell.
Ho hem dit a la portada avui, en Joan Santana, que ens acompanya per presentar aquest llibre, Per abastar una estrella, Verdaguer i el cant de Gentil. De fet, és un llibre, és la primera vegada que publiques en Fragmenta, Joan?
Sí, estic contentíssim. Fragmenta és una editorial que sempre havia llegit i comprat en profit.
Potent,
i estan molt bé, i quan li vaig dir a l'Ignasi Moreta, doncs, si li interessava això, va fer molta il·lusió que em digués que sí.
És un llibre, per tant, és el resultat de la feina, no?, d'investigació, i és per apropar-nos potser més la figura de Jacint Verdaguer, no?, i de la seva obra, la seva extensa obra literària.
De fet, és forma part d'un projecte més ample, que és l'edició crítica de Canigó. Llavors, doncs, aquí hi ha, com deia, molt de material, i quan vaig estar remenant el que hi havia, els borranys que hi havia vinculats al cant de Gentil, cant de Gentil és el nucli de Canigó, i la quantitat d'esborranys que hi havia va evidenciar, d'una banda, que Verdaguer era molt conscient que era el nucli de Canigó, i que li servia per donar un missatge que d'alguna manera matisa el missatge final de l'obra, i a més doncs això ens donava molt de material per entendre com treballava, i com que n'hi havia tant de material, això podia ser perfectament un llibre a part de l'edició crítica, que si tot va bé hauria de sortir l'any vinent.
És una figura, Jacint Verdaguer, capdalt de la literatura catalana, de la poesia i de la narrativa, però potser no el coneixem prou?
Verdaguer té alguns aspectes força coneguts. Jo crec que el Canigó, qui més qui menys sap de qui és i què hi ha i què s'hi explica, segurament és un text poc llegit, però més llegit que d'altres, és més llegit que Ausias Marc, i és una figura equivalent d'uns segles anterior, però en canvi hi ha molts vessants de Verdaguer que no els coneixem. Hi ha tota la poesia final després de la crisi personal que va tenir als anys 90, que és una poesia sensacional, una poesia extraordinàriament personal, ara que ens agrada tant la literatura del jo, té una mica d'aquesta cosa, i és una poesia en què Verdaguer es despulla. Canigó és un text, segurament és un dels cims de la seva poesia, i de la poesia del XIX, però és un text d'un autor en el moment màxim de la seva glòria literària i mundana. La poesia després de la crisi de l'any 90 és la poesia d'una persona ferida que es despulla a l'hora d'escriure poesia, i això és extraordinari, i aquesta poesia és poc coneguda.
Una poesia que té al rerefons també espiritual, no?
Sens dubte. Ell és un... Aviam, sembla que si és capellà, doncs ja parla de religió. I llavors aquesta associació, jo em sembla que cal matisar-la sempre molt. Ell és un personatge que, a Canigó, doncs hi ha un missatge religiós darrere, sense cap mena de dubte, però també hi ha, i que no és que se m'entengui bé, no crec que siguin contradictoris, però hi ha també un missatge espiritual. Hi ha un missatge religiós adreçat als seus contemporanis, una societat de les últimes dècades del segle XIX absolutament en conflicte, absolutament enfrontada, amb bombes, amb molta conflictivitat, i ell proposa, ell i altres proposen un model que van a buscar-lo a l'edat mitjana, un moment d'harmonia, de tranquil·litat social, en què la religió tenia un pes bàsic en aquesta pau, i llavors el projecte com a model. Per tant, aquí hi ha una proposta religiosa que lliga també amb uns esforços de l'Església després de les desamortitzacions de la primera meitat del XIX i d'altres moments complicats, una Església que intenta resituar-se i recuperar una influència que havia perdut. Però després també hi ha un missatge espiritual, i en aquest sentit el cant de Gentil crec que segurament és de les parts més humanes del Canigó, perquè ens expressa els anhels sens dubte del personatge de Gentil, però en molts aspectes segurament també, i això sempre és difícil de dir, però en molts aspectes segurament també ens parla dels anhels de l'home Verdaguer, no? del seu desig de crear, el seu desig de conèixer, de la impossibilitat d'abastar i d'aconseguir aquests desitjos, no? Aquest, el títol de Per abastar una estrella, el títol de l'assaig, és un títol que prové d'un vers d'aquests de versions desestimades del cant de Gentil, i té molt de Verdaguer. Gentil agafa el paper del poeta i el poeta s'expressa a través del seu personatge, no?
De fet, m'ha agradat molt com has començat, no?, quan t'he fet aquesta pregunta, perquè molta gent ho associa, no? Diu, mossèn, capellà, església, no em vull saber res, no? Però darrere de tot això hi ha un treball intel·lectual molt important d'ell i de molts altres, no?, que també han estat vinculats amb l'església, però que després no se'ls reconeix pel simple fet d'estar o de ser persones d'església, no?
És molt interessant que jo fa ja uns quants anys que explico Verdaguer a la universitat, i és molt interessant la reacció dels alumnes. Al començament els comences a parlar del capellà Verdaguer i veus això, una actitud com de recel, però a mesura que va aflorant no el capellà Verdaguer, sinó l'home Verdaguer, la gent s'hi apassiona, i és que és un autor que encara ens diu moltíssimes coses. I si no fos així, molts dels actuals cantautors i grups de música contemporanis o escriptors que es basen en la seva en l'obra de Verdaguer, que basen la seva obra en l'obra de Verdaguer, no ho farien. Però Verdaguer continua parlant-nos, i les intranquilitats, els anhels, les pors de Verdaguer continuen interpel·lant-nos.
Com ha estat, Joan, més el treball de laboratori, per dir-ho d'alguna manera, la dissecció de la feina? De fet, el llibre, no? Veiem també, hi ha les fotografies, no?, d'alguns dels textos amb els manuscrits,
sí,
no?
Sí, sí. Ha estat una feina extraordinàriament laboriosa. Perquè hem de pensar que són primer, molts esborranys. Verdaguer ho guardava pràcticament tot. Això li anava molt ben bé, perquè ell recuperava versos que havia desestimat, un moment en què no acabava de sortir-li un... mirava què havia fet abans, i llavors doncs, veiem que recupera versos. Per tant, per ell era útil guardar-ho, no era una mera qüestió de dir, com que sóc Verdaguer, ho guardo, perquè així és la posteritat, tatim-tatam. Per tant, hi ha hagut molta feina, primer de fer un cert mapa d'aquests esborranys i veure on són, no? Però després, en el cas concret del cant de Gentil, hi ha 5 versions. Ell va escriure 5 versions diferents del cant de Gentil, de les quals, de cada versió d'aquestes, n'hi ha 4 o 5 esborranys diferents, i modificant-los i fent proves i barrejant versions. Són versions que les distingeixo per metre, per el tipus de vers que utilitza i pel tipus d'estrofa. Clar, 5 són moltes. Jo crec que hi ha molt pocs poemes tan breus com el cant de Gentil, 36 versos, que tingui tantíssims esborranys. Estem parlant d'una trentena d'esborranys. Clar, llavors, posar ordre a tot això, veure quina va ser la seqüència de redacció, com les diverses versions s'entrellacen. Aquí hi ha una feina, diguem, codicològica, permeteu el terme, de comprensió dels esborranys, de com funcionaven, d'interpretació dels textos, filològica, en definitiva, laboriosa, però crec que el resultat ens dona dona més gruix a la significació del cant de Gentil, que ja veiem que hi havia un gruix important, no? Però observar l'evolució, de quina manera Verdaguer, al llarg de les 5 versions, va anar donant gruix, va anar expressant allò que volia expressar, va trobar el que volia expressar en el cant de Gentil, jo crec que això li dona encara més valor. I per tant, jo dono per ben emprades les hores i hores i les diòptries que he guanyat de fet, després d'això.
Estem llavors davant un treball inèdit, no?, que ens descobreix aquesta part, no?, de cant de Gentil, de Verdaguer i de la seva producció.
En part. El sot és inèdit de la interpretació. I llavors, del que són els esborranys, doncs ja sabíem que hi eren. Això als anys
Sí, però interpretar-los, no? Preparar-los,
no,
clar, fer, la, fer tota la
és,
feina.
És una interpretació nova, clar. I, a més, he tingut en compte i he trobat més esborranys dels que fins ara sabia, es coneixien. I, per tant, clar, és una visió més, més completa. De totes maneres, hi ha investigadors previs que ja havien, diguem, donat alguna volta a La pistola de Verdaguer, que és una obra colossal d'11 volums, ja hi havia alguna carta en què s'observava que hi havia diversos esborranys i diverses versions. Després en Pere Buigues, en la seva descripció dels manuscrits, també en parla i ofereix alguna transcripció d'aquests textos, i evidentment Ricard Torrents va fer un estudi al voltant d'aquesta qüestió, que a mi m'ha servit molt com a guiatge, però diguem, després aporto molta més informació i en alguns aspectes doncs corregeixo el mestre, cosa que no es pot dir amb grans paraules, però és veritat, i va fer molta feina Ricard Torrents, però jo espero que d'aquí 30 anys algú em corregeixi a mi. Sí.
De fet, la influència de Verdaguer en altres autors és molt important, no?
Sí, per exemple, en Lluís Calvo té un llibre que es diu Cor Pirinenc, en què fa una nova versió del Canigó, una versió moderna, una versió actualitzada del Canigó. Des del punt de vista... Normalment se li va donar un valor lingüístic. Hi havia aquesta idea que, clar, Verdaguer, com que baixava de la muntanya, com si un Vic fos, qui sap on, doncs portava el català essencial, el català pur, el català no contaminat. Una part d'això hi és, però a mi quan em diuen això sempre fa molta gràcia, jo vaig per Folgueroles i no trobo un Verdaguer a cada cantonada, i per tant dius, una mica de protecció seva a part havia de tenir. Per tant, hi ha una part de valorar sempre la llengua de Verdaguer, però també hi ha que era llegit. Verdaguer era llegit, fins als noucentistes, tot i que no ho deien, llegien Verdaguer. I no cal dir els modernistes que el van ajudar, i no cal dir després. Verdaguer va tenir un problema, que va ser el conflicte amb el marquès de Comillas i amb el seu propi bisbe, i això va crear suspicàcies, no? I llavors doncs, la idea era mirar de separar l'home de l'obra, no? I llegim l'obra, però l'home deixem-lo una mica així en guaret. Tots el llegien. Sagarra explicava que ell de petit recitava tot en pocs anys, 7 anys recitava el Canigó de cor. Per tant, jo crec que és un punt de referència bàsic en la literatura i especialment en la poesia catalana contemporània, diguem, del segle XX i XXI. Diguem, Lluís Calvo continua llegint i fent-ho amb molt de profit, i qui diu Lluís Calvo pot dir-ne uns quants més, Per tant, és un autor important, és un clàssic des del moment que els seus textos doncs són un espai en què altres autors van a buscar la inspiració, en què altres, amb el qual altres autors dialoguen. Per tant, sí, podem trobar-hi punts de contacte, que aspectes que ens agradin menys, altres que més, però Verdaguer continua sent un punt de referència ineludible.
Està valorat a nivell de sistema? És a dir, a les escoles s'ensenya Verdaguer i el que va ser Verdaguer?
A veure, en els darrers temps els currículums escolars, tant de primària com de secundària, s'han anat aprimant moltíssim. I llavors això acaba sent un drama, no? I llavors aquí el que caldria fer, no només amb Verdaguer, sinó amb d'altres autors, s'ha esmentat Marc, però qui diu Marc em pot dir bastants més, doncs hi ha un seguit d'autors que haurien de ser un punt de referència, que tots els joves,
no?
Els nens haurien
de
conèixer.
Referència, no?
Si no tenim un punt de referències compartit, què és el que és la cultura, un seguit de referències compartides, doncs la cultura es desfà. I, evidentment, Verdaguer, com que continua sent un lloc on la gent va a pouar i a llegir, hauria de ser un d'aquests puntals. I, evidentment, cal aquí esmentar-hi Carné, cal esmentar-hi la Maria Mercè Marçal, cal esmentar-hi la Montserrat Roig, Pedrolo, hi ha molts autors que hem de tenir presents. Però uns mínims, això sí que hi haurien de ser, i això és una cosa que cada vegada es va aprimant més. I si no tenim uns referents compartits, la cultura se'ns desfà.
Clar, clar, clar. I quan parlem de poesia, encara potser pitjor, no? Perquè potser la poesia també sempre ha estat com la germana, no?, denostada o més...
A veure, és cert que la narrativa, la novel·la, són els gèneres que tothom consumeix més, però la poesia té uns lectors fidels, molt combatius, i gràcies a Déu que els tenim i, que, i qui són. Per tant, sí, hi ha menys lectors de poesia, no cal negar-ho, perquè és una evidència molt clara. Però, malgrat tot, hi ha uns lectors de poesia molt fidels. I, vaja, en aquest moment tenim unes quantes col·leccions de poesia molt actives i que fan una magnífica feina.
Llegir místics és més complicat, menys a l'hora d'interpretar-los, ja no només per un professional com ets tu, però o sigui, per una persona de carrer. D'agafar i llegir un místic?
A veure, primer hem de discutir molt si Verdaguer és o no és un místic. És un tema que s'ha discutit moltíssim.
És o no ho és?
A veure, jo crec que és un... Això, permetràs que agafi Riba, que és qui també em va parlar. Riba deia que era un poeta místic, per tant, que escrivia poesia mística, però que ell pròpiament segurament no va tenir cap experiència mística. No? I això jo crec que Riba en aquest sentit, en altres aspectes puc divergir-ne, però tenia raó. La poesia mística de Verdaguer, que hi és, els idilis i cants místics, fins a aquestes obres del final, del cel o Flors del Calvari, doncs són poesies on hi ha mística, però segurament hi ha una part de mística molt important que li ve de les seves pròpies lectures. Que això és el que ja passava, els místics s'alimentaven de l'experiència i de les lectures anteriors que ja els servien de metàfora per expressar allò que és inexpressable. L'experiència de contacte d'unió amb Déu supera la raó i supera la capacitat humana d'expressió. I, per tant, havien d'usar la metàfora, i la metàfora de l'amor, el càntic dels càntics, etc., doncs són formes d'expressió que els místics han anat reproduint. En el cas de Verdaguer, jo crec que ell mai no va pretendre que hagués tingut una experiència mística. I crec que aquí en aquest sentit els seus lectors han esperat unes coses de la seva poesia que ell no, en cap moment no deia que ho faria. I per tant segurament s'ha de llegir més en termes metafòrics. I allà on ell diu místic sovint vol dir pietós i vol dir consolatori i vol dir per ajudar a la gent a passar aquesta existència en la vall de llàgrimes que és la terra nostra.
Clar, de fet jo sempre, a més a nivell personal sempre ho he pensat que sí, que era més místic, no? Però està bé això que dius, no? De potser és més des de l'aspecte pietós o des de l'aspecte més de la seva experiència personal, no?
Sí, sí, jo crec que aquí el que hi ha és una voluntat d'ajudar la gent que és en aquest món i que pateix en aquest món. De fet, la capacitat d'aproximar-se als seus semblants, al proïsme de Verdaguer, és extraordinària. I llavors, de fet, bona part dels seus problemes que va tenir amb el que és de Comella, sobretot, deriva d'això, de la seva capacitat de posar-se en lloc dels altres, de veure el patiment i llavors d'identificar-se.
Del que ara es diu empatia, no?
De l'empatia, efectivament.
Per abastar una estrella de Joan Santanach, Verdaguer i el cant del gentil, i ja per acabar, perquè em sembla que ja ens passem de temps, clar, és un llibre que ens ajuda a veure una part més, no?, de Verdaguer, a conèixer una part inèdita, potser, de Verdaguer.
Ens ajuda a veure com treballava Verdaguer, això ja s'ha anat insistint, però està bé de relevar-ho, i sobre un aspecte concret i molt important en la producció de Verdaguer, que és el cant de gentil, i per tant, i mirat de fer-ho de manera que sigui agradable, interessant de llegir, amena, i per tant, espero que a tothom li agradi i que s'hi trobi interessant.
Editat per Fragment Editorial. Joan, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Paraules de vida, amb Emili